Bon dia, Joan Laporta.
Hola,
com
bon
està?
Dia. Bé.
Gràcies per venir al Que t'hi jugues.
Per convidar-me, gràcies.
I gràcies per ser tan puntual, que has arribat fins i tot una mica abans.
Sí, sí, tinc per costum arribar una mica abans, perquè comento amb el Gabriel Martínez, que és el que ens porta la comunicació a la campanya, amb el que estic, doncs, en molta bona sintonia i estic molt orgullós de tenir un cap de comunicació com ell i m'agrada venir abans per comentar la jugada.
Puc explicar el que has demanat quan has entrat a l'estudi? Lo de canviar el color de les llums?
Ja arribes,
ah, sí, home, perquè he vingut aquí, és el color és una mica de color de quiròfan, perquè us feu una idea, i a més hi ha un blau així perico que, i blanc que no m'acaba de fer el pes i... gràcies, perquè heu posat ara aquí un color vermell i és més culer.
Els oients ja ho saben, que podem jugar amb les llums de l'estudi, les cortines són blaves, tenim una guerra perquè n'hi ha una que la volem posar vermella, el que sí podem tocar és la llum de davant de la taula i Joan Laporta, quan ha entrat, ha demanat si es podia posar de color vermell perquè així s'ambientava més amb els colors del Barça.
Sí, a més el vermell és el meu color preferit i us agraeixo. Sí, sí, sí.
Com veuràs el partit avui?
A casa, el veuré a casa, el veuré amb els meus dos dels meus tres fills, a lo millor ve també el gran, i suposo que també vindran alguns amics.
Perquè els tens aquí, però no viuen amb tu, no?
Ara no viuen amb mi, tots ja volen sols, però el que estava a Dubai vivint ha tornat, afortunadament, perquè ell em anava dient que no, si no hi ha perill, que no passa res, però finalment... doncs ha vingut i em tinc més tranquil. I és el que, doncs, quan ve aquí, viu a mi.
Tens algun ritual?
No, però generalment sempre em sec el mateix lloc. Ho vaig canviant. També és veritat que en els partits tinc dos llocs a casa que vaig canviant.
I truques a algú després? Per comentar el partit?
Home, truco generalment... doncs tenim una trucada amb el... amb el Deco, en el Hansi li envio un missatge sempre i ell me'l torna. I és bàsicament envio als directors esportius o al directiu responsable un missatge i en l'entrenador, en aquest cas era el Hansi, i m'agrada enviar-li.
Són les 12:06, és el Que t'hi jugues avui, entrevista a Joan Laporta. Si haguessis pogut, hauries fitxat a Hansi Flick abans?
Sí.
Quan?
Quan vaig arribar.
Només arribar?
Sí, sí, clar. Era la opció que en aquells moments doncs, va resultar que no era una opció perquè ja havia, doncs, s'havia compromès amb la selecció alemanya, però que era la que més m'agradava pel Barça.
I qui t'havia parlat d'ell? Com vas conèixer Hansi Flick?
Mira, vaig estar llegint una revista de futbol, una entrevista, perdó, amb un diari, a un home que es diu Ralf Rangnick. I allà parlava de la generació d'aquests entrenadors alemanys que doncs, han funcionat molt bé i era com un especial pare de tots aquests entrenadors alemanys. I vaig parlar amb el Rafa Juste i digui, escolta, tu que és d'origen austríac, em sembla, aquest home, i el Rafa té una empresa on treballa amb austríacs. I dic, escolta, pots contactar amb aquest tio? I el convidem a dinar. I el vam convidar a dinar a casa meva, va venir... i ens va explicar, t'ho faig ras i curt, va dir que el Tuchel és el que tenia més coneixements, el Klopp era, doncs, ja estava una mica de tornada, però era un molt bon entrenador, però estava de tornada, el Nigelmans era molt bo, però el tracte amb les figures li era bastant complicat, i el més complet era Hansi Flick. Hansi Flick era, a més, un entrenador de club, i que tots aquests alemanys, sobretot el que tenien, és la filosofia cruifista del Hansi Flick. Què passa? Que el Hansi, la gent del Hansi era el Pini Sahabi, vaig parlar amb ell, em va estar parlant de que tenia això amb la selecció alemanya, però que potser, doncs, si doncs, era el Barça, el Hansi estava entusiasmat amb el Barça, sembla ser que ja aleshores ja li agradava molt, però no va poder ser en aquells moments. Quan vaig dir-li al Koeman que doncs, la meva opció no havia funcionat, vam continuar amb el Koeman. Va passar el que va passar i es va arribar després al Xavi, quan el Xavi el dia del Villarreal a casa ens diu que marxa a final de temporada, que no pot aguantar més, que té massa pressió, vam decidir doncs, ja anar pel Hansi.
Ara parlarem del tema de Xavi, però a Koeman li dius clarament que l'opció que tenies no funciona i que per tant et quedes amb ell i ell ho accepta.
Sí, ho acaba acceptant. El primer, això ve d'una reunió que demana el Koeman per veure'ns i no sé si havia sentit campanes o volia saber, entenc, de que quan arriba un nou president, doncs dir, escolta, sóc el teu entrenador, i jo en el Koeman vaig ser molt sincer, a mi el Koeman el trobo una persona excel·lent, a més que és un gran professional, però en aquells moments jo pensava que l'etapa Koeman no era la que més convenia al Barça, i li vaig dir, em diu, sóc el teu entrenador, i li vaig dir, mira, Ronald, tu per mi ets una llegenda, li vaig dir, perquè jo sempre el Koeman el recordo, Wembley 92 al minut 111, marcant el gol de la final contra la Sampdoria, i a més una llegenda, ha sigut un jugador que t'admiro, ara no ets el meu entrenador. Ronald doncs va reaccionar molt, molt, molt correctament, però que clar, això tampoc, el que tampoc veia que li tingués que dir una cosa que no era, no? Li vaig dir, mira, en 2 setmanes el diré alguna cosa, si vull que continuïs, i si tu no vols continuar ho respectaré absolutament.
Hansi Flick acaba contracte el 2027. L'altre dia va complir 100 partits com a entrenador del Barça i va dir que no li importaria complir-ne 100 més. Per a que això sigui realitat, hauria d'ampliar el seu contracte més enllà del 2027. A tu t'agradaria renovar-lo?
A mi m'agradaria que fos l'entrenador dels propers anys del Barça. Per suposat, penso que reuneix totes les condicions. És exigent, té coneixements, és professional, disciplinat, sap tractar els jugadors, entén el que és el club, està a gust, se'l veu que està a gust en tot moment. Et dona molt bones vibracions i et dic, amb una forta personalitat i amb caràcter. M'agrada molt.
I castellà i català, alguna cosa parla o no?
I ho entén, el castellà l'entén, el català doncs també va entenent paraules. Jo crec que el castellà el parla més del que la gent ens pensem, però bé, la comunicació amb ell és en anglès.
Perquè ho heu comentat, això de que algun dia faci la roda de premsa en castellà, o ja va bé que la faci en anglès?
Ja va bé que la faci en anglès. Coneixent-vos a vosaltres, ja va bé que la faci en anglès.
Estem amb Joan Laporta, també amb Adrià Soldevila, amb el Jordi Martí, que va rient. Bon dia. Gràcies, Jordi.
Gràcies. Bon dia. Pensant en això que ha dit, quan ha dit que Flick entén el club, qui li deu fer de tutor, de guia, de xerpa, Hansi Flick, perquè entengui el club?
El primer que li va fer de xerpa vaig ser jo, que li va fer una carta. Jo crec que la vam estructurar molt bé i va ser molt clara, i d'una pàgina que li explicava amb el que era el Barça, el que representa, el que significa, el que, doncs, on és el Barça i el que, doncs, els culers sentim, el que ens agrada, com ens agrada jugar. Ell ja ho sabia, és filosofia cruifista, i vaig fer una carta, em sembla que vaig traduir-la, la vam fer traduir a l'alemany perquè no hi haguessin...
Però aquesta carta s'ha de fer pública, no? Hauria d'estar al museu.
Aquesta carta la tenim aquí, els tovallons, les cartes, totes aquestes històries. És veritat que acaben al museu, però això és una carta que li vaig fer jo en el Hansi, és del Hansi, és propietat del Hansi.
Un dia amb una roda de premsa li podem demanar si l'ensenya aquesta carta a Hansi Flick. Has fet referència 2 vegades a que és filosofia cruifista. És cert, en un llibre que ell va escriure fa temps ho explica, que l'escola alemanya era molt metòdica i li agradava la holandesa perquè deixava volar el talent del futbolista, i que per això, entre altres coses, es va fixar amb Johan Cruyff. D'aquí a un parell de setmanes es compliran 10 anys des de que va morir Johan Cruyff. Què creus que diria d'aquest Barça?
Estaria orgullós. Jo estic segur que el Johan, veient com juga el Barça del Hansi, que té el control de la pilota, té doncs el joc de posició, juga a l'atac, té jugadors de gran talent, el Johan s'ho estaria passant pipa, s'estaria divertint.
Si el Barça guanya la Champions, et banyes al Danubi?
No.
És a Budapest, no? La final de la Champions és a Budapest.
Sí. No sé, I a més és blau. No. El Danubi és blau.
Però és Buda o Pest, no?
Sí, una part és Buda i l'altra part és Buda
o Pest. El Danubi divideix.
El Danubi el divideix, sí. No, crec que em banyi el Danubi. Encara que seria una època de l'any que si vols banyar, et podries banyar, no? Seria meravellós, el que dius.
No sé, alguna promesa, jo què sé, regalar... Ahir va estar el Ferran Oliver amb Jaume Guardiola en un debat sobre l'àrea econòmica a Ser Catalunya, el que t'hi jugues especial, que va fer l'Adrià Soldevila, i ens va explicar lo de les samarretes de marca pròpia, que n'hi ha 300.000 en un magatzem, i que hi ha col·leccionistes que s'han posat en contacte amb el club interessats en comprar-les. Si guanya la Champions, una samarreta per cada soci?
Home, això no estaria malament, i és una de les opcions que estem contemplant.
Sí,
es va ja contemplar. I això ho vam fer, ja sabeu que era una mica una mesura de pressió perquè Nike es pensés que si no arribàvem a un nou contracte que representava que recuperéssim molts drets que tenia el contracte antic, ens ho faríem nosaltres, les samarretes. I això també era una manera de pressionar a l'altra opció que teníem per l'altra companyia que fa equipament esportiu i sí, per tal de que doncs veiessin que anàvem en sèrio.
El que esteu plantejant-vos és vendre aquestes samarretes, no regalar-les als socis, o també?
Les dues coses.
Sí?
Estem plantejant-nos una opció, als socis, evidentment, que som 150.000, doncs amb el nombre de samarretes que hi ha seria una opció, i per això és una mica sorpresa. M'estàs fent desvetllar una cosa que sabíem, que el soci es trobi un determinat dia per un determinat esdeveniment una samarreta determinada i doncs...
Regalada.
Estaria molt bé, però no ho desvetllis, perquè ja et perds la gràcia de sorpresa.
Per què vol renovar Lewandowski?
Primer, perquè és un jugador de gran talent, que té gol, quan surt l'enxufa, i a més hi ha una altra cosa claríssima. El Lewandowski, si vol continuar... Mira, jo als grans jugadors sempre els he donat, doncs, en un moment determinat, doncs, com agraïment, un any més de contracte. Al Lewandowski li estic molt agraït, perquè va venir en un moment en el que no era fàcil venir al Barça, i es va afrontar a tot un club que admiro, que és el Bayern de Múnich, perquè tenia contracte i va dir, per la meva qualitat, la meva trajectòria en el Bayern de Múnich, ara em ve de gust jugar al Barça, perquè sempre ho he volgut fer, i m'heu de deixar marxar. I el Lewandowski va renunciar a moltes coses per venir al Barça, i això jo li estic molt agraït, i crec que si ell té ofertes, m'han dit que té ofertes a Aràbia de molt importants i tal, ell veuré en un moment, veurem què vol fer. El que passa que a mi m'agradaria que ell continués un any més si ell vol, i a més està també molt adaptat a la ciutat, està amb ell i el seu entorn. Bé, m'agrada el Robert amb tot el que fa, és un home que va directe, que t'explica les coses que veu bé i les que veu malament, no... És ja un jugador doncs, que ha madurat molt bé.
I pagareu els 30 milions de Rashford, si sou escollits?
Això li has de preguntar, sí que, en el Deco. És a dir, el Rashford està amb gols i assistències, està fent una bona temporada. Entenem doncs, que ha estat una bona incorporació. És un jugador que em diu el Deco, i és veritat, sempre ha de tenir un defensa enganxat. O sigui que ja t'ha d'aparta un. Bé, a mi trobo que està fent molt bona temporada. Ja veurem a final de temporada què és el que es fa.
Julián Álvarez, t'agrada o no t'agrada?
És un gran jugador que en el sistema del Barça diuen els que en saben molt més que jo que funcionaria. Però a veure, és un gran jugador, però no per... que faci saltar la banca, entens? Això és una qüestió de que primer hauria d'ell mostrar la seva voluntat de venir al Barça, que això és el que volem de tots els jugadors que volen que ens interessessin, i per altra banda, que si amb un preu raonable, aleshores es podria estudiar, però en principi jo et diria que tal com estan els o el que pretenen, jo crec que això és està fora de lloc.
Però un davanter centre vindrà?
Això es decidirà un cop doncs, aquestes eleccions doncs, es celebrin, i si continuem la junta directiva que jo doncs, presideixo o he presidit, el Deco continuarà, i aleshores totes les gestions que el Deco ja porta fent de fa temps per tal de que doncs, hi hagi els ajustaments necessaris a final de temporada o que aquest equip doncs, millori en la mesura de lo possible, doncs es faran, no sé si seran davanter centre o seran altres posicions, però en concret ara tenim a dos jugadors que són d'una gran qualitat, que és el Lewandowski i el Ferran Torres. No és incompatible que vingui una persona més al davant? No. Segon jugador més al davant? No, perquè els dos poden continuar amb un jugador més al davant. Però això ja es veurà, el Deco està treballant.
I escoltar ofertes? L'altre dia va venir Joan Soler, que ha estat directiu, va dimitir per tornar-se a presentar a les eleccions a la candidatura, i ens va dir que havia rebut una oferta per Lamine Yamal de 250 milions d'euros.
Sí, sí, això...
No. Però va ser oferta formal?
Sí, formal, a través del seu representant i confirmat amb persones del club que estaven interessades.
PSG.
Sí, sí, el PSG. I en el seu moment van venir, ho van explicar de cara i vam dir que no. Era un moment que el Barça estava en una gran dificultat. Són d'aquelles decisions que dius que són valentes, que en un moment determinat la gent que doncs, es pensa que només és una empresa el Barça doncs, s'haurien de fer, i jo crec que no s'han de fer. Ja no ho vaig fer a la meva primera etapa, quan em van venir a ofertar l'Inter pel Messi, i en aquest cas doncs, ha vingut el PSG, va venir el PSG pel Lamine. Jo crec que vaja, que vam prendre la decisió correcta, perquè amb la feina que estàvem fent, amb les decisions que estàvem prenent, l'economia l'anàvem recuperant i hem mantingut un equip molt competitiu, que això trobo que és molt mèrit del Deco.
Quan pagava l'Inter per Messi?
Estic parlant del 2005 o 2006. La clàusula aquella època em sembla que era de 150 quilos i li oferien un salari important, també imagino que a Lamine també li oferien, perquè tot això quan venen és que d'alguna manera ja ho han cuinat també a través del representant del jugador. I vam dir que no, aquella època 150 era molta pasta. I el Moratti estava enamorat del Leo. Era el jugador del Recoba i després doncs, del Leo.
El Chino Recoba.
Sí, li agraden els escarrans, me'n recordo.
Què passa amb Messi? Si ell et volgués escoltar, què li diries?
El Leo ja hem dit el que pensem que s'ha de fer amb ell en relació a la relació que té amb el Barça. Se li ha de fer doncs, una estàtua al cantó del Cubal i del Curiu, que això crec que són els màxims honors que pot tenir doncs, un jugador, una estàtua al cantó de les persones o jugadors referents de diverses etapes de la història, i després fer-li un superhomenatge al Spotify Camp Nou quan tinguem els 105.000 espectadors disponibles, no? Els seients disponibles. Crec que és de justícia fer-ho, perquè ha estat el millor jugador de la història i, a més, doncs, el que ha donat al Barça és molt. Al Barça també li hem donat molt i, per tant, doncs, és una relació que és recíproca.
Perquè es va parlar molt del moment en què va marxar, ara s'ha parlat molt del moment en què va poder tornar, però tinc un dubte. Per què no es renova Messi abans del 30 de juny del 2021? Que d'aquesta manera no hauria calgut preocupar-se pel fair play, perquè diguem-ne que estava en temporada encara. Home, és a dir, perquè es va deixar passar data del 30 de juny?
Jo crec que el que és s'entén perfectament és que quan arribes, nosaltres vam arribar a prendre possessió el mes d'abril, vam fer una due diligence i volíem veure com estava el club, perquè tot pintava que estava molt malament. I aquí doncs s'havia venut una moto de que el club estava sanejat i tal, i tot pintava que estava molt malament. I efectivament la massa salarial estava disparada, no hi cabia doncs, aquesta operació, i quan de la due diligence surten la situació en la que estem, d'un deute estratosfèric i unes pèrdues que es preveuen doncs, molt, molt importants, molt elevades, i a sobre que no hi ha límit salarial, perquè estàvem a menys 144 milions, havíem d'aixugar 144 milions, era incrementar el límit salarial aquell, no? Quan veiem això, es plantegen solucions. La que ens plantejava la Lliga per poder mig tenir límit salarial era firmar CVC. CVC era lligar-nos de peus i mans i continuar intervinguts durant 50 anys i mig segle, que es diu ràpid, i no podia ser. I és per això no hi ha res més. El que no es poden fer és, sense mirar, doncs, fer una operació d'aquesta importància. I a més, vam arribar i estàvem acabant la temporada, i el que doncs, es feia era es va anar fent la planificació, i la intenció era renovar-lo, era la que tots volíem. Al final doncs, vam veure que les condicions que ens posaven per la renovació, em refereixo a la Lliga i a la situació que estava al club,
lo de CVC,
doncs no ho veiem
factible. Però tinc entès que vau arribar a brindar per la renovació de Messi.
Sí, perquè vam buscar solucions imaginatives. I es va buscar una solució amb els seus representants, advocats i les persones de la confiança que negociaven. Buscar una solució que tenia doncs, uns riscos, i en aquest cas el Javier Tebas de la Lliga, doncs, aquestes operacions doncs, ja més o menys les tenen lligades o les detecten, i pensàvem que amb bona voluntat podien haver-les aprovat, no? Estan parlant de Leo Messi, el millor jugador de la història, que jugués a la Lliga Espanyola. Pensàvem que això era un actiu també perquè, d'alguna manera, la Lliga s'hi doncs, posés bé, no?
I al final, per què no?
Perquè no hi cabia, quan va sortir els resultats de Diorígens, quan era, sí, puede ser, però tendries que firmar con CVC, i després, doncs, clar, veiem que les condicions eren les condicions que no podíem arribar.
Quan va poder tornar el 2023, aviam si aclarim què és el que va passar, perquè Xavi a La Vanguardia va dir això.
Leo está fichado. Con la relación que tenemos, contactamos y él me dice que tiene ilusión de volver al club. Y yo lo veo. Contrato hecho, luz verde de la liga y al final es el presidente que lo tira para atrás. Yo llamo a Leo y no me coge el teléfono porque por el otro lado le habían dicho que no se podía hacer. Claro, yo llamando al padre le dije, no puede ser, Jorge. Me dice, habla con el presidente porque no... Y Leo no viene al Barça porque el presidente no quiere. No por la liga ni porque Jorge Messi pide más dinero. Eso es mentira. Eso no es verdad. Es el presidente con su gente que le dicen que no se lo puede permitir. Que él tiene todo el poder y que Messi le va a gestionar mal ese poder. Es decir, va a haber una guerra. Tal cual me lo dice, palabras textuales.
Son declaraciones de Xavi a La Vanguardia. Javier Tebas a Radio Nacional va a dir això.
Eso no es verdad. Eso no es verdad. No hay... Primero, teníamos que haber sabido lo que Messi quería cobrar para entrar dentro del fair play financiero del Barça, que ya era complicado en esas fechas. O sea, no es... O sea, y qué condiciones venía. Y luego, al ser un jugador que viene tasado de un valor muy elevado, sería con muchas dificultades, pero aquí nadie preguntó de Fútbol Club Barcelona de la incorporación de Messi, nadie.
I al 2023 hi ha una entrevista al diari Esport al propi Joan Laporta i també unes declaracions recollides per la web del club on es diu això.
Teníamos el visto bueno de la Liga. En el plan de viabilidad que hemos presentado había un espacio destinado a la operación con Leo para que volviera al Barça. Lo habíamos hablado con el jugador y lo habíamos hablado con el padre del jugador. A mí cuando el padre de Leo, Jorge Messi, me dice que se han decidido por el Inter de Miami y me explica los motivos, que es que Leo había pasado mucha presión en su etapa en el Paris Saint-Germain y necesitaba un año más tranquilo, lo entendí perfectamente. Pero en este momento sí que existía esta posibilidad porque el club está mejor económicamente, porque la liga nos daba fair play para hacer una operación de este nivel.
¿En qué quedem? ¿Ya había lo que hay de la liga o no ya había lo que hay de la liga?
A ver, el que no sé és el que diu el Xavi. Lamentablement el Xavi doncs s'ha deixat utilitzar per Víctor Font i doncs és una manera que té doncs l'altre candidat per intentar dividir el barcelonisme i enfrontar-nos. Però vaja, això és molt trist. Afortunadament tenim el Hansi Flick, que bé, que ens està fent disfrutar des de la banqueta. Però, a veure, és que aquí el Tebas té raó, perquè la Lliga mai va aprovar exclusivament, específicament, l'operació aquesta, i les meves declaracions també és el que hi havia. Nosaltres estàvem planificant, que és la solució que et deia, que a veure si la Lliga s'hi posaria bé, que amb un pla de viabilitat, igual que havíem fet amb el Lewandowski, això encara pogués doncs, convèncer la Lliga perquè tenia l'okei. El que no tenia mal okay era el del Leo, que va dir, el Jorge Min va venir a casa i em diu, jo li vaig enviar el contracte per dir-li, mira, amb aquest contracte jo crec que podem...
Era un contracte de 2 anys?
Sí, no, era un contracte... A veure, sí, l'últim era un contracte de 2 anys, si no recordo malament, perquè...
És que jo
no, perdona, era un contracte de 5 anys i al cap de 2 anys hi havia un moment en què es trencava el contracte. Hi havia
una... O sigui, era un 2 més 3.
Sí, no, eren 5 anys. Que va ser que es trencava el contracte i aleshores es pagava la indemnització per la resta de contracte. Era una, diguem-ne, una estructura...
Sí, pagar-li en 5 anys legal, el que hauria de cobrar en 2.
Exacte, exacte. Aleshores, hi havia també un pla de viabilitat del Barça, doncs amb uns ingressos previstos per tal que la Lliga, el control econòmic de la Lliga ens ho acceptés. Però el Tebas està dient la veritat i jo també, perquè havíem preparat això. En el que passa és que ja no hi havia cas a partir del moment que quan li enviem el contracte hi ha un silenci per part del Jorge que ens preocupava perquè dic, no... Estàvem tots il·lusionats amb que tornés. I em diu, mira, que veo a... cómo va todo y nos vamos a ir a Inter de Miami. Ahí tendremos más tranquilidad que no aquí en el Barcelona y tal. I ho vaig entendre perfectament. M'ho va dir, va venir a casa meva, m'ho va dir...
Tinc entès que Mateu Alemany va fins i tot trucar a Xavi per dir-li ja ho tenim, tenim l'hoquei de la Lliga, que era aquest contracte 2 anys o 5, però 2 i els altres 3 a part, i que fins i tot aquest espai salarial és el que després es va utilitzar per fitxar, per inscriure a Gundogan.
A veure, ara no recordo si va ser per inscriure a Gundogan, perquè Gundogan sí, tenia un salari elevat, però el transfer va ser 0, va venir gratis. El que sí que aquesta planificació que fèiem és el que et deia, faltava el pas aquell de la confirmació de la Lliga. El que passa que no, el tema és, ja et dic, està dient la veritat, perquè no hi havia confirmació de la Lliga. Però el que havíem de veure és, ok, Leo, Jorge, ¿os va bien el contrato este? Vale, fantástico. Vamos a apretar a la Lliga para que esto, pues, de alguna manera, fluya.
Només un parell de serrells en aquesta qüestió de Messi. L'any 2021, jo recordo que es va publicar, el Mundo va publicar, que Messi, com a salari anual, si agafaves tots els bonus, etc etc, sortia al voltant de 130 i escaig milions anuals. En aquella negociació de l'any 2021, Javier Tebas, CBC, vostè mateix, etc etc etc,
Messi... Jaume Roures, que feia una mica com de relator.
Messi, a què estava disposat a renunciar? O ell va fer explícita una renúncia sensible o substancial d'aquelles xifres?
Permeteu-me que aquestes xifres tampoc jo les escampi i les...
Percentatge o la veritat
no,
o la tercera
jo,
part.
Jo no les escamparé públicament. El que sí que t'he de dir és que el Leo és culer, que el Leo volia continuar al Barça, que nosaltres volíem que continués al Barça, però que es van donar unes circumstàncies i un context molt complicat que va fer que no pogués ser. I la decisió que va tenir en aquell moment... No sé si t'estàs referint al principi de tot o en el 2023.
El 2021.
El 2021.
Quan va marxar? Quin gest?
En aquell moment tot això era novedós. I per una banda, jo crec que per la banda del Leo es pensaven que això era fàcil i per nosaltres pensàvem que ho podíem aconseguir, però quan vam veure tot el que representava el control econòmic, que representava els plans que havíem de fer per tal d'inquibir aquesta operació... Va haver-hi un moment que, donada la situació econòmica del Barça en aquells moments, que era de ruïna econòmica, que ens el van deixar un Barça arruïnat, vaig rebre un Barça arruïnat, amb un equip que no funcionava, que no guanyava, i, a més, doncs, amb un estadi vell i molt deteriorat. Davant d'aquella situació, aquesta operació, malauradament, no va poder enquibir-se, perquè... Jo hagués estat el... Per això no entenc per què el Xavi diu aquestes coses que són collita seva o li han fet dir. Perquè jo era el primer que estava entusiasmat amb que el Leo continués 1 o 2 anys més, que era el que en principi volia ell. No?
I al club tothom ho estava? Alejandro Echevarría, l'àrea esportiva, ho estava?
Per suposat. Però si estàvem... Tots, el Rafa, l'Alejandro, l'Enric, tots.
Que per cert,
tots la junta directiva.
Per què Alejandro Echevarría no es fa directiu?
Ja ho va ser. És igual que d'altres que han passat per la junta directiva i ara, en aquests moments, doncs, són persones de la meva confiança que puc trucar-los, en el cas, per exemple, del Xavier Salamartín, que m'agradaria molt que fos directiu del Barça, però el Xavier manté doncs, una distància amb aquests temes, han tingut ja l'experiència i no tenen la necessitat de ser, en aquest sentit, de ser directius o no ho volen per diverses circumstàncies.
Però llavors Alejandro Echevarría no vol ser directiu i tampoc vol ser executiu, és a dir, no vol cobrar.
Alejandro Echevarría està bé en la posició d'assessor de confiança del president, assignat al gabinet de presidència,
sí, però
sense retribució.
Clar, però tens altres assessors que sí que cobren, perquè fan una feina, no?
Sí, perquè ell també, però resulta que la feina es pot fer retribuïda o no retribuïda. I en el cas d'Alejandro, no. Què em dona molt? Em dona molt amb totes les qüestions relacionades amb la Liga, amb la Federació, em dona molt amb totes les qüestions relacionades amb l'equilibri del vestidor, ja ho va fer a la primera etapa i ho continua fent de manera excel·lent, perquè a més ara s'ha produït que el director esportiu és el Deco, i amb ell i el Deco tenen molt bona relació, juntament amb el Bojan també, i després, ja et dic, és un tio que a mi, a part de que és una gran persona, el considero un home intel·ligent, valent, íntegra que serveix per solucions complicades, que s'han de buscar solucions, i ell les troba i les resolem.
Perquè a tu que sigui franquista o que simpatitzi
no
amb el règim
no
de Franco...
No som sectaris.
No t'incomoda. Bueno, no sé si és no més som, franquista o més José Antoniano, no més som, de Primo
no
de Rivera. No, sé.
no som sectaris. No? Cadascú pot pensar el que vulgui. Alejandro és soci del Barça de fa 25 anys, estima el Barça, defensa el Barça com ningú, i sap doncs la meva manera de ser i de fer, i per això doncs la veritat és que em trobo molt a gust amb ell, i ja et dic, no som sectaris. El fet de que doncs tingui doncs sí assessor de confiança del president no malmet ni una mica el que el Barça és una institució catalana oberta al món, compromesa doncs amb la nostra llengua, la cultura, la democràcia, la llibertat, Catalunya, en fi, sap perfectament i respecta el que és el Barça i el que significa.
Per això no entenc que no sigui directiu, si estaria acceptant aquesta argumentació que està davant. No?
Però és que no necessàriament per fer la feina que està fent ha de ser directiu, entens? En tot cas, el que tu estàs plantejant, perquè els directius no tenen sou, els directius no treballen, entens? Executivament. Treballen de manera representativa. Mm. I ell està fent una feina més operativa pel fet d'estar al cantó, bàsicament, del Deco, i trobo que la feina és vital.
No
estic content que el Flick doncs hagi dit el que ha dit a les manifestacions aquelles, perquè és veritat, és una persona que vetlla per l'equilibri i l'harmonia del vestidor.
I per què no cobra?
Perquè, doncs, escolta'm, perquè no cal. Ell té la seva feina, ell té el seu despatx, ell té el seu despatx.
És advocat, no?
I, no, ell és economista. I en aquest sentit no cobra perquè fa una feina que tenim la sort de que no necessita estar retribuït per aquesta feina.
Ell ha fet de, diguem-ne, enllaç entre club i grups d'animació per solucionar aquest problema que hi havia amb la grada?
Tota aquesta relació del diàleg que hi ha hagut i les converses que hi ha hagut amb els grups d'animació i tot el que està anant pel bon camí, no vindré aquí a fer d'altaveu de com estan en aquestes negociacions. Hi ha persones al club que no són negociacions, és diàleg, converses, que veig que els està unint molt al barcelonisme que tenim tots, i hi ha persones del club que, doncs, primer va ser l'Helena, que va iniciar i va fer molt bona feina, i després, en un moment determinat, hem pensat que ho havia de portar a altres persones.
De la teva màxima confiança.
De la meva màxima confiança, ja t'he dit prou, ja t'he dit tot, i en aquest sentit també hi ha executius del club que estan treballant aquí.
I una curiositat, és veritat que Joan Gaspar es va oferir a pagar els 21.000 euros de multes de la grada d'animació?
Sí, sí, sí. Sí, el Joan sempre està disposat a ajudar, i això doncs ho volia solucionar, el tenia el neguit aquest, però no era el tema, si ho haguéssim volgut solucionar que s'hagués entès amb els grups d'animació, no era en el club amb qui venia a fer la proposta. El tema era de que hi havia un conveni que no s'havia complert i que l'havien de complir, i doncs això va fer que al cap de 5 partits que estàvem demanant el compliment d'això, doncs vam prendre la decisió que vam prendre. El Montjuïc doncs va estar sense la grada d'animació uns mesos, ara hem tornat a l'Spotify Camp Nou, el marc és diferent, entenem doncs que ha d'haver una grada d'animació, sabem que fer una grada d'animació només amb gent que vulgui de la llista d'espera, és cert que s'ha de tenir un expertís, s'ha de tenir una experiència amb el tema de l'animació a un estadi, i perquè si no va tot bastant descontrolat, i més en un estadi que no està acabat encara, i aleshores jo crec que l'exemple i la millor solució és el que va passar el dia de l'Atlètic de Madrid a casa, a les semifinals de la tornada de semifinals.
Quan estarà?
No, anava a dir perquè, a veure, aquest viatge de la grada d'animació al Barça en el seu moment, amb una decisió de gran fermesa, decideix desmantellar-la, per dir-ho així, com a conseqüència d'aquestes multes que s'acumulen fins a 21.000 euros, com a conseqüència de les multes de la Lliga, de la UEFA, etcètera, etcètera, per insultar l'adversari o qui sigui. Que és un comportament que una grada d'animació no es pot permetre. Com es garanteix ara, en tan poc temps, que s'hagi passat d'aquella decisió tan ferma a una decisió on es dona el vistiplau a la grada d'animació, amb quina garantia que no es tornin a repetir aquells insults que van provocar aquella factura de fins a 21.000 euros?
Bueno, a veure, la factura pujava més, perquè després van arribar més multes, però en qualsevol cas...
Exactament.
En qualsevol cas, ja ho has dit, en qualsevol cas... Han passat mesos, no és això de ahir vas fer això i avui dic el contrari, no, han passat uns mesos, jo crec que tothom ha tingut temps per reflexionar, tothom ha tingut temps per buscar solucions, I això és el que s'està trobant. Sempre hi ha uns límits. El límit és l'incivisme, el límit és el de que ens multin per comportaments impropis, i cadascú entén aquesta situació. Hi ha un límit també, que és que els Mossos d'Esquadra doncs, també validin les persones que formaran part de del gol 1957. Les converses van bé, jo crec que la veritat és que estic agraït a tots i estic content.
I quan estarà acabat el Camp Nou?
Això, doncs, quan ens donin els permisos corresponents que ens van donant a l'Ajuntament, quan pertoca, s'està enredarint. Anava a dir la resposta fàcil de que pregunta a l'Ajuntament quan ens donen els permisos, però sí que és cert que el Camp Nou va a un bon ritme. Ahir vaig veure que ja la tercera graderia ja està posat gairebé tot el ciment.
I pots garantir que no s'haurà de tornar a Montjuïc?
Mira, això ens ho hem demanat al WhatsApp del programa. Si s'haurà de tornar en algun moment a Montjuïc durant la instal·lació de la coberta.
Mira, en principi no està previst. L'ideal seria que pactéssim amb la Lliga un començament a l'estadi més, diguem-ne, diferit, i això ens permetés aquells 3-4 mesos que necessitem per fer la coberta, es pogués fer a l'estiu del 27, que seria fantàstic. No està previst. Si ens quedés un mes encara que a vegades quedés curt, jo crec que tenim l'opció del Johan abans que la de Montjuïc.
Johan Cruyff abans que Montjuïc?
Sí.
Per què? És més petit?
És més petit, però crec que hauríem d'ampliar-lo, que ja s'està pensant en ampliar-lo.
Amb quants espectadors?
Seria l'ideal, seria arribar a 20, entre 15 i 20.
20.000 espectadors, el Johan Cruyff. I aquest diumenge la grada de Gol Nord estarà
que
oberta?
Això és un projecte, no està... Ara hi ha una decisió del tot, però pensant en això, estaria bé tenir sempre l'opció, com teníem en el seu temps del ministadi, que ens hagués solucionat el fet d'haver anat a Montjuïc i hauríem pogut fer-ho al ministadi.
Diumenge ja hi cabrà més gent al Camp Nou?
Bé, avui a lo millor tenim notícies, estem a l'espera de que doncs, això sigui una realitat, que seria fantàstic, de que tinguéssim el Gol Nord ja obert i la grada.
I quants abonats més entraran?
23.000, perfecte, 22.000.
22.000.
Prioritat socis abonats i socis, que espero que subscriveixin totes les localitats. I això, doncs, va bé.
I els abonaments, quan el Camp Nou estigui acabat, es mantindran de preu?
Sí, els abonaments seran, com ha estat sempre el Barça, seran els més econòmics dels grans clubs d'Europa. I mantindrem...
Són dels més econòmics, però no els més. Perquè
no, sí,
a Alemanya hi ha un article de l'Ivan Sant Antoni al Diari Esport on explica i detalla els preus. Són més barats que la Premier, són més barats que el Madrid,
sí,
però són més cars que Alemanya, per exemple.
No estic d'acord, perquè Alemanya no incorporen tots els partits de totes les competicions, si no tinc mal entès. Per tant,
sí, però als abonaments has de sumar el carnet de soci, que sí, són 200 i pico euros
però
més.
Però el carnet de soci és perquè som un club de socis i això, doncs, crec que no estem sumant peres. I peres és l'abonament, no?
L'abonament però per tenir l'abonament has de pagar el carnet de soci.
Sí, però l'abonament és aquest. I parlant d'abonaments en estricto senso, tenim doncs, els abonaments més econòmics d'Europa. Per què? Perquè incluïm totes les competicions. I, si no t'hi mal entès, en el cas del Bayern no inclou totes les competicions. I si no, som dels més econòmics d'Europa. Això ho mantindrem i el que sí que no farem és una puja dels preus actuals. S'actualitzarà el cost de la vida i, a més, insisteixo, els més econòmics dels grans clubs d'Europa i inclou tots els partits de totes les competicions.
En una reunió amb socis vas dir que el teu ideal seria que els abonaments fossin gratis. Això és possible?
Això és quan somio i castic al cel i que és aquell lloc que el Barça fa cada 5 minuts un gol al Madrid. Doncs en aquell camp, en aquell Spotify Camp Nou de 105.000 espectadors, allà el meu somni és que a sobre els aficionats i els culers doncs, els tinguem a l'abonament gratis.
Vale, però quan et despertes creus que pot
quan
ser un somni real?
Quan desperto veig la realitat i veig que doncs, els socis i sòcies del Barça que estimen el Barça i que entenen doncs, que s'han de fer socis, a més l'abonament és una manera de contribuir a l'economia del club i, a més, doncs, estan sent els preus més econòmics del mercat o dels grans clubs d'Europa, doncs em sembla que els socis són els primers que entenen que aquesta contribució l'han de fer. Jo sempre poso en valor als socis del Barça i les sòcies, perquè quan em parlaven, no, és que hi ha la quota de soci o els socis ja no aporten res a l'economia del club. No, sempre han representat un 25%, fas un 25%, després estan els drets de televisió i després estan els patrocinadors. Que els patrocinis els drets de televisió avui per avui aportin més que els socis en conjunt, val, és un fet. Però això és gràcies a que durant aquests 126 anys d'història els socis i les sòcies del Barça religiosament han estat pagant la seva quota de soci i el seu season ticket o l'abonament, i han fet que el Barça sigui avui el que és. No?
Tornant a l'estadi, per què no van fer cas de l'informe dels tècnics que els deia que...
Però i per què dius que només hi havia un informe de tècnics que no recomanava això?
No,
hi havia diversos
informes. No
recomanés.
Ja esperava la pregunta, deia... perquè no l'ha deixat.
Està preparada, està preparada.
És que quan posa aquesta cara de bon nen ja sé que me la va fotre.
No, bàsicament, era perquè no vau fer cas de l'informe que deia que no complirien els terminis, que de fet no els han complert.
Escolta'm una cosa, a veure, els complir els terminis, quan no depèn d'uns... no puc imputar la culpabilitat a l'IMAC per no complir els terminis, i tenim un ajuntament que no ens ha donat els terminis per les situacions que siguin i pel que sigui. Aleshores, tenien un track record, que es diu, a mi no m'agrada utilitzar anglicismes, però és cert, tenen una trajectòria que de compliment estricte dels terminis a les obres que fan. Això eren els que, en l'informe, deia que eren els que més. Després, hi ha una altra cosa, el concurs, una licitació pública, transparent, que va passar tots els controls, que va passar tots els requeriments, que van acceptar el contracte d'execució d'obra, que era un esborrany que havien d'assignar tots els que competien al concurs. Guanyen per la metodologia de la construcció, perquè van acceptar el contracte d'execució d'obra, i no... A veure, hi ha informes de tot tipus sobre totes les companyies. Penses que no hi havia sobre els altres informes negatius? Si havien tingut una sentència per manipular concursos? I que va
Els tècnics del propi club ja van alertar que els terminis no es complirien.
No, senyor.
Això deia l'informe.
No, a veure, una cosa. Els que no complirien, en principi, cap. Els tècnics del club es curen en salut, com és normal, i deien, escolta, serà difícil complir els terminis, però per totes. Per totes. Però érem exigents, al concurs érem exigents, i això comportava unes penalitzacions. I aquestes penalitzacions, l'IMAC va ser valent i sí, va firmar el contracte d'execució d'obra, que les altres es van negar. Es van negar rotundament a firmar el contracte d'execució d'obra perquè deien que incorporava unes penalitzacions que no eren les estàndards del mercat espanyol. Eren més rigoroses, sí, és veritat, eren més estrictes, però aquests es van decidir a firmar-lo, i en aquests moments, doncs...
penalitzacions que se li cobraran a l'IMAC?
Sí. Nosaltres volem acabar l'estadi. Si resulta que tenim motius per cobrar-les, evidentment que sí, però si
o
veiem...
Perquè anem pels que 300 o 400 milions d'euros, no? S'hauria acabat ja el problema econòmic del Barça.
És com el Font, que l'altre dia em deia la comissió del Derrendín són 50 milions, i al cap de la discussió que teníem o del debat, ja se'n van plomar 25
de cop. Ara comentarem
això,
perquè ahir el debat econòmic...
No pot veure l'alegament d'aquestes quantitats, sisplau, sí que això no és seriós. Aquí...
No, però un pico sí que es poden pagar.
Home, a veure, hi han retinguts a la vora de... Però és que, a veure, el que no vull
és que
una persona... Molts diners hi ha retinguts, perquè hi ha una demora que no és imputable a l'IMAC. Entens? Que no és imputable... A l'IMAC serà objecte de discussió. I aleshores, al final de l'obra, ens assentarem i direm, mira, escolta, aquests són imputables a tu, aquests no, i serem... Mira, nosaltres el que volem és acabar l'obra. I el que no puc fer és fotre-li coses al tio que m'està construint l'estadi. És a dir, el que he d'intentar és ajudar-lo. Això ho entén tothom. Llevat dels qui, doncs, en fi, volen anar buscant... tres potes al gat, o no sé com es diu, no?
Tres peus.
L'estadi, quan estigui acabat, optarà a acollir grans esdeveniments. Un és la final del Mundial del 2030. Hi va estar Rafael Louzán, president de la Federació Espanyola de Futbol, al Larguero, i va dir això.
En el Bitbook aparecen tres lugares: Bernabéu, Espai Barça, que se llama, ¿no?, y Casablanca.
¿Y cree usted que la diferencia de aforo es muy importante?
Bueno,
que en este caso favorece al Camp Nou.
Sí, porque bueno, hay 25.000 personas de diferencia, 105.000 contra 80.000.
¿Eso los que deciden en la FIFA? ¿Cree usted que puede pesar mucho o poco?
Bueno, a ver, pesa efectos de ingresos y aparte de darle más posibilidades a los aficionados de selección, imaginemos, española y la otra selección. A ver, es una decisión, ya digo, que falta mucho y la tiene que tomar FIFA, ¿no? Y la va a tomar, con, supongo que con datos objetivos.
Això diu ara Rafael Louzán. Fa uns mesos deia això.
Yo quiero que sea en el Bernabéu, pero eso es lo que yo quiero, la quiero la Federación Española, creo yo, pues la capital de este país, el estadio con mayor capacidad y por lo tanto...
Bueno, mayor capacidad.
Sí.
¿Cuándo acabe el Camp Nou?
Bueno, vamos a ver los que tiene el Camp Nou.
Más.
Bueno, capacidad y porque de alguna manera es, por eso he acompañado la capital del estado. Yo creo que...
¿Por capital?
La capital del estado debe albergar una final de un mundial, ¿no? Pero bueno, habrá que decidirlo. Y si fuera Barcelona tampoco no pasaría nada. O sea, que lo importante es que sea España.
Ha anat mutant una mica el discurs, però bueno, ja queda clara la postura, no?, del president de la Federació Espanyola de Futbol.
És que aquí sí que hi ha una cosa, és dir, la FIFA quan ve a Barcelona, l'Ajuntament, el promotor de la final a Barcelona, li entrega un dossier. Però a vegades en aquest dossier hi ha un paper al costat que diu, escolta'm, si jo en tinc 25.000 més i les entrades van a 4.000 euros, 25.000 per 4.000 són 100 quilos. I escolta, la FIFA, quan veu 100 quilos, com expliques que renuncies a això? Bueno, en tot cas, la pregunta pel president del Barça és quines notícies en té, fins a quin punt ho batalla, etc, perquè seria una gran notícia que el nostre nou Camp Nou acollís una final del Mundial.
Gràcies per dir-me president del Barça, però aquesta la contesta te la faré si el diumenge els socis
bueno,
socis
que
em voten, no?
Bueno, diuen que president ho és sempre, no?
És un
sí,
tracte...
Això sí, no, sí, però és que, de... però és que aquesta pregunta te l'ha de contestar el president del Barça.
Jo canvio la pregunta. Escoltar Rafael Louzán...
I en aquest cas, dir... Jordi, no, ja soc candidat. No, sí, però és que estem parlant aquí de coses que... Jo he vingut a parlar del meu llibre, no? Aquí, escolta, vaig trobar un estadi arruïnat, vaig trobar un equip que no guanyava, vaig trobar un estadi molt deteriorat, eh? I un club arruïnat. Caram, ara tenim un estadi nou, ara tenim un equipàs, ara tenim el Hansi Flick a la banqueta, el Deco als despatxos, estan funcionant la mar de bé, un equip que enamora, el club sanejat, hem recuperat l'economia del club, el que volem era consolidar la recuperació econòmica, acabar l'estadi i continuar tenint un equip molt competitiu. I això, doncs, vull fer-ho amb la confiança que m'han donat els socis, amb l'estabilitat institucional que ens ha donat els socis i, a més, doncs, amb el que doncs, requereixen aquestes situacions, no? Amb lideratge, amb experiència, amb visió de futur, que és el que tenim. El Barça avui està, gràcies a les decisions que ha pres la Junta Directiva, que he tingut l'honor de presidir, estem a sobre del futur. Hem construït el futur i estem al futur.
Però jo et canvio
la
pregunta.
Perquè tenim un estadi nou, que és futur, i perquè tenim una masia que produeix jugadors i que és futur. I un equip que està renovat i un equip que és la il·lusió del barcelonisme. Parlant de la final del Mundial, doncs et diré... Que sí, però aquí s'ha de posar les piles tothom, perquè ja no és només una qüestió de que els números que fa Jordi són perfectes. La FIFA hauria de dir que ha de ser el Barça. El Rafael, jo crec que, pobre, clar, el poseu en unes circumstàncies que bé, no és fàcil donar respostes d'aquestes perquè és el president de la federació i a lo millor doncs, ell té moltes pressions a Madrid perquè sigui Madrid i la veritat és que els números i la racionalitat et porten a que sigui el Spotify Camp Nou per fer...
Sí, però, per que digui, però que ell digui que deixa el Bernabéu perquè és la capital d'Espanya no és madridisme sociològic,
escolta,
això?
Escolta, això és madridisme sociològic, sí.
Te l'estic deixant votant.
Sí, però és que és madridisme sociològic, però me deixes votant per un tema que no m'interessa gens, perquè en aquest sentit, escolta, decidiran el que els hi surti de les... Bueno, dels nassos. I aquí el que m'interessa a mi és el Barça. I que jugui la final del Mundial s'hauran de posar les piles tots perquè la FIFA no donarà la final del Mundial si a l'entorn del Barça encara està ordenant-se urbanísticament. I s'ha de soterrar Aristi d'Esmaiol i això requereix una modificació puntual del Pla General i em sembla molt bé que l'alcalde de Barcelona digui que jugarem la final del Mundial, però s'han d'arreglar totes aquestes coses. Igual que primer, abans que arreglar totes aquestes coses, s'haurien de donar tots els permisos que necessita el Barça per acabar a l'estadi, per tenir un estadi de 105.000 espectadors i que es puguin fer els números que està fent el Jordi. Entens? És així.
Yeah. Estem amb Joan Laporta, passa volant l'entrevista. Ara fem una pausa, endrecem l'actualitat i rematarem a la segona hora algunes qüestions que hem de tractar. Per mi la més delicada, ja ho saps, és el cas Negreira. Vull que ens expliquis què és el que va passar i li posarem també una mica d'humor, perquè la vida, si no rius... Què seria la vida sense riure?
Què seria la vida sense riure? I sense el Manà 75?
Ah, sí,
les millors paelles de tota la Barceloneta. Home, és que al Manà 75 hi tens 19 tipus de paella diferent, amb un mirador que veus totes les paelles al fons i salives només d'entrar. Manà 75 Ponès. Creu-me, eh?
Et reconeixes?
Sóc jo?
Pausa i seguim.
M'estava entrencant, eh? Parlant de paelles, t'he de dir que ho fas bé, ho fas bé.
Què t'hi jugues? Estem amb Joan Laporta, la setmana de les eleccions. Dijous vindrà Víctor Font i avui, Solde, pels oients que estiguin interessats, a les 6 de la tarda, debat electoral temàtica institucional i social.
Correcte. Vindrà per en representació de la candidatura de Joan Laporta, vindrà l'Helena Fort, vicepresidenta del Barça durant aquest mandat de Joan Laporta, i per la candidatura de Víctor Font vindrà Carles Ordiales, que és el, diguem, el líder o el portaveu de seguiment FSB que forma part de la candidatura de Font.
Ahir vam emetre el debat econòmic amb Ferran Oliver i Jaume Guardiola, que es van respectar bastant, tot i que en algun moment es van enganxar.
L'Spotify, el no sé què, el Congo, el no sé, ficant tot això i sobretot amb una mena de sombra de corrupció a darrere, dient, escolta, no, és que això... Arriba un dia que apareix la demanda aquesta posada a l'audiència. Faig que un procurador vagi a Madrid i que ens doni ostres, és exactament el que està dient el Jaume Guardiola i la presentació del Víctor Font. I dius, ostres, espera una cosa, tot això té una línia, eh?
Sí, la veritat és que em costa molt reconèixer-te com a un difamador d'aquest calibre. Eh?
Sí.
És realment, escolta, perquè jo també et tinc per un home tranquil i a més amb una trajectòria i aquesta capacitat de difamar.
Ferran Oliver i Jaume Guardiola. Ferran Oliver l'acusava d'alentar les sospites sobre Joan Laporta i Jaume Guardiola li deia que era un paranoic.
Sí, sí, aquí es van enganxar i van estar una estona bastant enganxats amb aquest tema. Evidentment, Ferran Oliver... Li deia el fil conductor, això, el fil conductor de les sospites i la denúncia a l'Audiència Nacional i el que deia després Jaume Guardiola i Víctor Font, i Jaume Guardiola li va dir que era un conspiranoic.
Un conspiranoic. El debat de Godó també us va enganxar per aquesta qüestió.
És que estan portant tot el que és el debat electoral a intentar embrutar la nostra gestió i embrutar doncs, la nostra reputació. I a l'hora de parlar de projectes esportius no presenten res. L'únic que han dit és que trauran el Deco i posaran a un triumvirat de tres persones que jo tinc els conec i no, vaja, no tenen el nivell per poder competir amb el Deco en temes de direcció esportiva. És un insult al Deco dir que aquestes tres persones ho poden fer millor, perquè ni els tres junts saben una tercera part del que sap el Deco amb direcció esportiva, i no vull entrar en més detall amb aquestes persones. Jo crec que és... Han sortit del pas 12 anys treballant per portar un triumvirat d'aquest que ha de substituir a una persona com el Deco, que té uns coneixements esportius superiors i que, a més, ha configurat una plantilla molt competitiva que ens està il·lusionant al barcelonisme. Ells, a sobre, es permeten també el fet de dir que el barcelonisme està com que és l'apocalipsi, que és, hi ha una catàstrofe al club, quan en general el barcelonisme estem molt contents, i especialment també amb aquest projecte esportiu. Passen de puntetes pel tema esportiu, del futbol del primer equip, i després se'n van a les seccions. I a les seccions, quan els sento parlar, dic, aquí ja portaran, després de 12 anys, portaran un projecte impressionant. Res. El que faran serà el mateix que estem fent nosaltres amb les mateixes persones. I l'estructura professional ve a ser la mateixa. Nosaltres tenim un director de seccions, el Barça, la junta que presideixo, que és el Callahan. A cada secció hi ha un director esportiu i el entrenador de torn. Els hi dic, tindreu el Xavi Pasqual? Sí. El Ortega? Sí. És a dir, totes les decisions que ha pres la meva junta directiva ells les voldran aprofitar. Aleshores, penso, això pel tema esportiu. Després se'n van al tema econòmic. I el tema econòmic només saben que parlar d'intentar embrutar la gestió econòmica, que és evident que en 5 anys el Barça està molt millor que quan vam arribar. Perquè tenim un club que està al pòdio dels ingressos en els clubs esportius. Això ho diu Deloitte. Facturem ja 1.000 milions d'euros. La solvència de l'entitat, Morningstars, que és una agència de rating que acredita la solvència de les entitats, us diré una cosa. Les perspectives són positives. I, a més, tenim el mateix rati de solvència, de credibilitat financera i econòmica, que, per exemple, Naturgy, Iberdrola, Red Elèctrica, empreses de primer nivell. N'hi ha més, fins i tot algun banc té el mateix rati de solvència que tenim ara al Barça. Que això ha costat molt, està d'una feina molt... No reconeixen res, neguen evidències. Estem en una plantilla que està valorada com la número 1 del món, amb 1.200 milions d'euros, això, Transfer Market. Tenim, doncs, hem treballat amb el tema del fair play, del control econòmic, del límit salarial, que hem passat de menys 144 milions a tenir 432 milions avui per avui. Això és... Hem passat de que el 98% dels salaris representaven... Els salaris representaven el 98% dels ingressos totals del club i ara representen un 54% dels ingressos totals. A veure, no reconeix això, no reconeix aquestes evidències i et dius, bueno, amb el plan econòmic portaran un projecte de que farem 1.600 milions. Com els fareu? Amb l'estadi nou que l'hem fet nosaltres? Sí, hem fet un estadi nou, hem estat contents, o sigui, hem estat valents de fer un estadi nou que ens generarà 3 o 4 vegades més els ingressos que avui per avui ingressem per estadi. Aquí ja te'n vas a si ara facturem 1.000 milions, tindrem 1.400 milions. Després, com fareu aquests 1.600 milions si es queden curts? Els 1.600 milions els farem el 2029. El 2031 estarem, doncs, jo crec que arribarem als 2.000 milions. Però tot el que fan és aprofitant les decisions que ha pres la meva junta directiva. Les decisions que hem pres amb mi de president. No porten res nou. I aleshores, amb el tema econòmic, només saben entrar a fets puntuals per intentar embrutar. La comissió del rendiment, escolta, ara és el contracte de Nike, que és per 14 anys i que és el millor contracte d'equipament esportiu de la història, que a més ha representat que el Barça no només cobri aquests calés, que és la millor del mercat amb equipament esportiu, sinó que a més hem recuperat línies de negoci com l'e-commerce, com les botigues, l'extensió de les botigues arreu del món, com el monobranding, és a dir, la marca Barça, que ja no hi ha limitacions, com la rèplica. Tot això ens dona uns calés que ens ha portat a ser el club número 1, avui per avui, en merchandatge. És a dir, en venda de samarretes. Anem en el rànquing al primer. Clar, a mi em comencen a dir que el que faran serà aprofitant tot el que ha fet la meva junta directiva, dic que aquests senyors han estat treballant 12 anys per arribar aquí. És ridícul. I que el que et parlin és de si la comissió del Derrindin, que és una comissió que el Barça paga 1,65, que ja deien...
Que són 28 milions.
Li han pagat...
Ho va explicar Ferran Oliveira.
Li han pagat 50 milions al Derrindin, diuen. I a l'acabar el debat ja deia 25. Es va fondre 25 milions amb un 3 i no res. Això no és seriós. Després, que si New era Visionary Group, no, que no és un líder... Perdó, hi ha una joint venture amb Orange, el que el club... Va dir,
sí, el comunicat del club... El comunicat es va explicar que era New era.
No, perdona, no es va explicar que era New era. No es va explicar, sí, perquè si hi ha un comunicat d'Orange, que agafeu el comunicat d'Orange.
No, hi ha algú del Barça.
Bueno, el del Barça...
El comunicat del Barça diu que és New era.
El del Barça, New era amb Orange. New era
el segon
Orange.
Paràgraf amb col·laboració amb Orange, bueno, però és New era. Bueno, és amb New era.
El comunicat és amb Orange.
Sí, però que New era...
Aquest operador està fent el Barça Mobile i esperem que sigui un bon
negoci.
Estem
d'acord que New Era no és líder en telecomunicacions a nivell mundial?
New Era,
això ho deia el comunicat.
És que el líder a nivell mundial és Mas Orange, que no és exactament Orange.
Però això no deia el comunicat.
És una fusió amb Mas Mobile i Orange. La gent que és d'aquest sector entén perfectament que el líder mundial amb connectivitat és Orange, igual que... m'entens?
Bueno, és una liada, bueno, una mica complicada.
Escolta'm una cosa. No feu de font, sisplau, perquè fareu el ridícul. Fareu el ridícul.
I el Barça
no es pot posar...
Fareu
el ridícul. No es pot posar el club en mans del Víctor Font i els seus. Deixa'm acabar d'explicar el que deia. Només parlen d'això, però fixa't, agafar-se aquesta història, si hi ha una petita errada en un comunicat que amb bona fe s'entén que és Orange, el soci de New Era en aquest projecte, que és el líder mundial en connectivitat, escolta, pots fer les interpretacions que vulguis, però parlen de New Era, parlen del Darren Dean, parlen de ZKP, a més parlen d'un tio que si està buscat per la justícia, no és soci de ZKP. Aquest tio, el ZKP, el que ha passat és que feien una sponsorització tecnològica, i aquests tios al cap d'un mes foten un token. I Compliance del Barça diu, escolta, aquests tios han fet una cosa que no està contemplada al contracte. I vam rescindir el contracte. Vam denunciar el contracte i vam rescindir. Després, te'n van a l'altre tema. Pivoten sobre quatre temes que dius, escolta, el Congo... a veure, centrem-nos. El Congo es firma un contracte d'esponsorització pel Barça, que posa República Democràtica del Congo, RD Congo, per 44 milions. En un moment en què estem...
En quants anys? 44 milions?
En un moment que estem en procés de recuperació econòmica. Escolta, aquí ho fem en el marc d'un tractat de pau entre el Congo i Ruanda. Aquest tractat de pau sembla ser que no ha evolucionat com tothom desitjava. Però el que fem, Compliance ens diu, a través de la Fundació, a part de guanyar diners amb aquesta operació, el que hem de fer és promoure programes de la Fundació per tal de buscar espais segurs per els joves i les joves del Congo, a veure si enlloc tenen altra alternativa que no pas anar a les mines d'or o a les mines de Coltan o a les mines on estan en unes condicions infrahumanes, a les terres rares, com has dit?
Coltan.
Coltan, sí, exacte. Lo dels mòbils, per la pantalla dels mòbils. Escolta, amb la Fundació nosaltres estem desenvolupant programes a per Àfrica que estan funcionant molt bé. Què fem? Doncs donar aquesta opció, aquesta alternativa als joves i les joves del Congo, als nens i nenes, perquè sí, no vagin...
Però que tu mateix has reconegut el WIP, el World in Progress, sí, home, que hi ha acords que estan a la frontera.
Sí, exactament. Si em dius que no estic especialment satisfet per tal... Home, si haguessin anat bé el Congo és el país més important d'Àfrica, Si hagués anat bé el tractat de pau seria fantàstic. No ha anat bé, doncs, home, no, ja sabem, no tot ho fem bé, procurem fer-ho tot bé. El que si a vegades les coses no surten prou bé, intentem corregir-ho. O sigui, jo no em vanto com ells, de que som els millors i no plantegen res. Només plantegen una còpia dolenta del que estem fent. Volen aprofitar el que hem fet des de la Junta Directiva per tal d'explicar el seu projecte. No expliquen res, només van amb aquests quatre o cinc temes que l'únic que pretenen és embrutar, que és com si la casa s'està cremant i tu t'estàs preocupant perquè la iaia fuma. És a dir, no fotem, home. Això no va per aquí. I és quan veig el perill. Quan veig el perill de dir, escolta, posarem el Barça en mans d'un tecnòcrata, ens tornarà a portar a la ruïna. Ja tenim uns antecedents amb això. Em recorda molt el que han fet els que van portar el Barça a la ruïna. Després, mi falta temps per fer d'altaveu del que ara tu volies parlar, de la campanya de desprestigi més gran que hi ha hagut des de Madrid estan i des de la caverna estan contra el Barça, que és el cas Negreira.
Sí, però mira, ara que trobes el cas Negreira, si poguessis tornar enrere, tallaries aquests pagaments?
Escolta'm una cosa, oi que no podem tornar enrere? Doncs mira, no... jo penso en... mai poso el retrovisor, sempre miro endavant.
Per tant, sí, però no ho vols dir.
Mai poso el retrovisor, sempre miro endavant. I tot això, el que es va fer, ben fet estar, perquè va entrar dins de la legalitat, era un tema d'assessorament arbitral, aquí no hi ha més que això, així ho estem demostrant en els tribunals, ningú aporta proves del que diuen, perquè no poden haver-hi, perquè el Barça mai ha comprat uns àrbitres, mai ha alterat el resultat d'una competició per tenir... favoritismes arbitrals, i home, i ahir ho explicava en un altre lloc, em sembla vergonyós que intentin doncs, argumentar
sí,
tot
però
això
anem al
quan,
fet. Anem
quan
anem
insisteixo,
al fet.
Fa 72 anys que els presidents del Comitè Tècnic d'Àrbitres o bé són socis del Madrid o bé són exdirectius del Madrid
sí, però anem,
o bé
anem,
són
exjugadors
del Madrid.
Perquè al final és aquí on s'explica la notícia i a mi em sap greu que se'ns col·loqui a un sac que no és just que se'ns hi posi i el que sí que és just és que se'ns reconegui
això,
que al final això és
sí
notícia.
Això sempre, jo no t'ho poso en dubte que això és notícia, però vaja, jo tinc la meva opinió d'això i veu venir a contrastar-ho amb el club, us vam dir que no era cert, que això era un...
No, no, que no era cert, no. Que no era cert,
no
ho vol dir.
Perdona, perdona, que l'àrbitre, que la Barça havia comprat àrbitres...
És que nosaltres no hem dit mai que el Barça ha comprat àrbitres.
Bueno, però saps què passa? Que aleshores la derivada...
Sí, sí, però que el club no vol dir que no era cert, al contrari.
No vagis de...
No, ja, ja, però vull dir, no, però les coses són com són.
De verge bastal. No, 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 escolta, sabíeu que passaria això, o almenys vosaltres potser no. Nosaltres potser anem més enllà i sabíem que s'utilitzaria per dir que el Barça doncs, ha fet una cosa que no va fer i així ha passat, ha estat un cas que ha sigut doncs, molt utilitzat per atacar el Barça d'una manera ferotge que a més ens ha comportat el estar en el centre d'un debat
quan tu planteges deixar de pagar a Negreira no poses sobre la taula que això pot acabar sabent-se. És Gaspar qui et recomana continuar pagant?
Però,
pregunto.
Jo no hi era.
Dic perquè això és, no, home, sí, sí, això és heretat. Primer.
No, em pensava que deixar de pagar Negreira el deixen de pagar al Sandro i al Barto, no?
El 2018, sí, però sí, parlo sí. Del 2003. Tu al 2003 escolta, dius que aixecaràs catifes no, sí. I al final hi ha aquella reunió llarga amb Gaspar. Jo,
catifes,
és Gaspar
catifes,
qui et diu
catifes,
que has de continuar pagant a Negreira o amb qui ho parleu,
que,
això,
que
per
no,
continuar
que,
pagant?
Escolta, que això, primera, que no es parla... Perquè ens ho trobem un cop ja estem gestionant el club, ens ho trobem, jo recordo, mira que fa anys, de que pagàvem a una companyia que es deia Soccer Camp, que era un assessorament arbitral i un scouting i no sé quines històries. Aleshores, en aquest aspecte, quan em deien, hi ha aquesta factura que són uns temes d'un assessorament del fill d'un àrbitre que ens fa aquestes feines. Escolta, recordo que els imports que eren mensualment no arribaven a junta directiva. Això entraven dins del funcionament normal del club. I eren uns informes que eren utilitzats per... Aquests informes on van? A gestió esportiva. Escolta, aquí està. I ja està. Tu penses que jo vaig puntejant...
Però si en Negreira no hi ha informes.
Escolta'm una cosa.
No n'hi ha informes. Els informes els fa el fill després. Negreira no fa informes. Si ens ho va dir...
Escolta'm una cosa. Hi ha informes, els hem aportat al jutjat.
El
hi ha informes... Escolta'm, serien els que hi havien, serien els que es feien.
És que el pare no feia, 13.
Escolta'm una cosa, jo el pare no tinc entès que ell fos el qui fes els informes, evidentment, perquè sempre hem tingut... Això, efectes de directiva, això, i no ens ho passa a la directiva anterior a nosaltres, no ens diu això, aquí això, heu de tenir en compte això. No, no.
Us ho trobeu.
Ens ho trobem i diem, això què és? Tal... Pues, escolta, el fill d'un àrbitre fa uns informes que van a parar a gestió esportiva.
Però vosaltres sabeu
conèixer...
que és el vicepresident dels àrbitres, el fill del vicepresident dels àrbitres.
Però en aquells moments...
I l'acord és amb el vicepresident dels àrbitres.
No, mira, escolta, almenys la meva directiva no. L'acord amb el vicepresident dels àrbitres seria, aleshores, la directiva abans que la nostra. Després...
I posterior, quan, també.
I posteriorment... A veure, jo mai vaig parlar amb aquest tio, amb el senyor Negreira, no tinc el gust d'haver parlat mai, ni d'aquest tema, ni de cap altres temes.
Però escolta una cosa, jo crec que les opinions són lliures, però els fets són incontrovertibles. I el Barça, quan va tenir notícia d'una investigació de la Fiscalia, per pagaments del Barça a un vicepresident del Comitè Tècnic d'Àrbitres, no només no ho va desmentir, sinó que ho va reconèixer, perquè ja estava en marxa,
això va ser en el marc d'una inspecció fiscal que tu ja saps que en el marc de les inspeccions fiscals i en el moment en el que estàvem el 2003, sí. Que també doncs, teníem un club que ingressava 120 milions, gastava 170, hi havia 90 milions de pèrdues i 150 milions de deute, estàvem en una situació de que aquells moments s'havia de fer un acord amb la Fiscalia, perdona, amb l'Agència Tributària. I allà...
Això és el 2021, per això.
Escolta, perdona una cosa.
No estàs parlant del 2021.
Sí, Joan, perdona. Joan, deixa'm dir una cosa. Jo t'he deixat que tu expliquessis el teu punt de vista. Deixa'm que expliqui perquè els oients els hi quedi clar. Perdona, que l'embrió, que en efecte... Perdona.
Jo no he vingut a parlar aquí d'aquest cas, perquè és un cas que ja està amortitzat.
No, sí, estarà amortitzat.
No, és que...
Però això són fets reconeguts.
És que cada vegada que parlis d'aquest tema hauré d'intervenir, perquè el que jo vull és que quedi clar que aquest tema està al jutjat. El 2021 va haver-hi un acord amb l'Agència Tributària perquè hi havia tants casos heretats que la situació estava, us he dit, estava, el Barça estava en situació de ruïna. El que no podíem era introduir més situacions conflictives. Aleshores, vam arribar a un pacte global amb l'Agència Tributària. Aleshores, això ha acabat als jutjats. Vosaltres veu decidir que ho havíeu de publicar, jo us ho respecto, no us faig cap retret en aquest sentit, perquè sou periodistes, és la vostra feina. I al final, el club, doncs, ho vam acabar entenent. Punt. Ara, no vinguis aquí ara a revivar aquest tema quan tenim el tema al jutjat, ja s'ha plantejat a l'arxivament més de 3 vegades i tenim els que volen forjar en la ferida, començant pel Madrid, que per això doncs, també hem trencat relacions amb el Madrid, perquè estan compareixent, primer compareixen, fent-se els que no han mai trencat un plat, en aquest tema, a més, saps? I a sobre, no només compareixen, sinó que cada vegada que es va arxivar el sumari, perquè no hi ha res, perquè... Jo crec que la jutja té molt clar que no hi ha corrupció arbitral, que el que hi ha són uns informes, i ja no només per temes arbitrals, sinó de scouting. Hem aportat vídeos, CDs, informes, encara que dius que no n'hi havia. N'hi havia.
El pare no.
Hi havia.
El que dic. Escolta,
deixa'm sí, el pare, i l'avi segurament tampoc va fer informes, perquè també. Allà es feia la mili amb llança.
Ara que
té
lo del Madrid.
No, però
ara que
té
lo del Madrid.
Deixa'm dir una cosa.
Aleshores, aleshores, t'ho dic, això el Barça sortirà absolt. L'únic que hi ha és que en aquest procediment, en els anys 13-14, apareix la figura d'un tercer pel mig que aquí jo ja no hi entro, perquè jo no hi era, jo prego el 2010. Aleshores, no vull fer referència a les persones que ja no hi són. Però és del procediment, és l'únic que està per dilucidar. I aquí el que passa és que van estirant cada vegada. Es fan unes declaracions aquí, per exemple, i aleshores ho aporten al jutjat. Ho aporten al jutjat per tal de que no s'arxivi, perquè així la televisió del Madrid té l'argument per dir, no, si aquest cas encara està obert.
Però ara que té
però sí que deixa'm
nosaltres,
dir una cosa. Només una cosa, escolta'm. Nosaltres, tu saps que aquest tema el vam tractar amb una cura extraordinària, com no pot ser d'una altra manera. Aleshores, quan tu dius que fem el trilero, jo això sí que t'ho vull rebatre. Joan, perdona, t'ho vull rebatre perquè el procés...
Mira, no t'ofenguis. Tranquil, no fas el trilero. L'únic que has fet és barrejar el tema de l'administració tributària amb el tema Negreira.
És que va directament lligat. Perquè la denúncia de la Fiscalia neix per la denúncia inicial de l'Agència Tributària. Quan li pregunten, perdona, quan li pregunten a Negreira on estan els informes i no es pot presentar...
Es cau tot quan hi ha unes... dins de l'informe de l'administració tributària fa referència a que això s'aprecia perfectament de que no hi ha corrupció.
Has parlat del Madrid. Per què no us heu queixat de Yolanda Parga, que és una altra notícia que vam explicar el que t'hi jugues? O sigui, que Yolanda Parga tenia una relació amb Mejía Dávila, delegat del Madrid, ho vam explicar el que t'hi jugues. Per què el Barça no s'ha queixat
d'això? Sí, la dona, no?
Sí, la parella.
Ho hem dit per activa i per passiva. Això, el que, això vosaltres ho dieu, nosaltres també ho diem, però veus, és el que deia. O sigui, el comportament del Barça sí que doncs, s'esbotza als mitjans de comunicació i es considera un comportament d'aquest, fins i tot sembla que ens tinguem que perdonar. Dius, ho tornaries a fer? Ens tinguem que perdonar? De què ens hem de perdonar? No ens hem de fer perdonar de res. Això es va fer en aquells moments i ben fet que estava, perquè era un assessorament arbitral i era uns informes que els feien servir gestió esportiva. Per què m'he de fer perdonar d'això? En canvi, ells no han de dir res quan la dona del Mejía Dávila està, doncs, més que és la persona que avalua els àrbitres dins del comitè tècnic d'àrbitres.
Però per què el Barça no presenta una queixa formal? Per què no diu
res del
Barça?
Perquè tu creus que el Barça ens hem d'estar ficant en aquest fang? Vosaltres ja ho dieu, el que passa que aquí doncs, ningú denuncia això, ningú denuncia. I al Barça el que no fem és dedicar-nos a judicialitzar, a judicialitzar la nostra gestió. Vam trobar irregularitats o coses que no acabàvem de veure clares i vam fer un forensic. I amb això, si nosaltres no som un club que intenta, d'alguna manera, col·laborar amb la federació perquè l'estament arbitral sigui una mica millor o sigui millor, ens trobarem doncs, que si ja ens foten quan no fem aquestes accions, imagina't el que pot passar. No?
Veus com he fet bé de deixar el cas Negreira pel final? Ja m'ho havien recomanat.
No ho sé, perquè això... Doncs,
és una cosa que portem a dintre.
Això li podria, sí, ho porteu a dins vosaltres, perquè deureu tenir cua de palla una mica,
no,
com
a col·legis, no,
que haver escampat això, les conseqüències... Sí, això sí que m'ho has de reconèixer. No. Perquè igual jo que et reconec, que com a professional del periodisme segurament ho havíeu de fer...
Home, clar que em sembla la jurisdicció que se'n fa.
Com a culers tens cua de palla de que el que vas donar com a informació primícia i que va ser una notícia gairebé mundial ha representat un perjudici al Barça molt important. Per què? No per culpa vostra, sinó perquè sabíem segur que la interpretació o la utilització que sí, fes-me així, però jo com a president del Barça t'he de dir, noi, doncs mira, saps què? Ha causat la campanya de desprestigi més forta de la història en contra del Barça.
Jo com a periodista t'he de dir que nosaltres ens devem als nostres oients.
Escolta'm, i què t'estic dient?
Que
això t'ho
reconec,
que t'ho reconec, però que tens cua de palla amb el mal que s'ha fet al Barça per culpa d'això, jo també t'ho dic.
Bueno, jo no hauria pagat, però bueno, en fi, tampoc he estat president del Barça.
No, exacte.
Sí, una bona notícia pel president, per Joan Laporta. Una bona notícia. L'Ajuntament de Barcelona ha atorgat la llicència corresponent a la fase UC.
Ho esperava avui. I mira, celebro que ens la doneu aquí, perquè...
I ara falta el soterrament.
Ara falta la modificació puntual del pla general.
Això vol dir que contra el Sevilla s'amplia l'aforament del Camp Nou.
A 62.000 espectadors.
Això és una gran notícia. I l'esperàvem i, vaja, és meravellós.
I és una bona notícia també per la participació a les eleccions.
És automàtic, eh? Amb l'autorització de l'Ajuntament entren 62.000.
Perquè en el club hem fet la feina i ja vam iniciar, amb el director general, el Manuel del Río, ja es va iniciar el procés de subscripció d'aquests seients. Entenc doncs, que anava a bon ritme i això vol dir que tindrem doncs, aquesta grada disponible per partir contra el Sevilla, que serà meravellós.
Va, dos minuts i ja tanquem l'entrevista.
I fomenta la participació. Sí, fomenta la participació, que és important que els socis i sòcies vagin a votar aquest diumenge. Evidentment, doncs, vull, m'agradaria que votessin la candidatura que doncs, tinc que capçalo, que és la de Joan Laporta, i viuran els millors anys de les nostres vides com a culers.
Pausa i tanquem l'entrevista rient, perquè la vida és això. Riure, enfadar-se, estar content, posar-te
jo
trist...
Jo crec que l'entrevista ha estat molt cordial i divertida.
Sí, ja. I tant. Pausa i seguim. Va, 1:35, recta final del Que t'hi jugues. Hem allargat més del previst l'entrevista, però sempre que vens al Que t'hi jugues passa.
Perquè estem a gust, aleshores...
Doncs aviam
suposo
si vens
que
més.
Esteu a gust vosaltres i jo també, i aleshores passa jo.
Doncs aviam si vens més, quan siguis president, si és que guanyes les eleccions.
Jo ja saps que vinc encantat.
Aviam, dijous vindrà Víctor Font, a partir de les 12 el podré escoltar el Que t'hi jugues, tot i que ja sabeu que el tenim aquí.
Sí, home, què passa? Ei, tronco, dóna'm la mà.
Dóna'm la mà.
Escolta, que ja que te'n rius de mi perquè faig blaiar les bufandes... Oita, com la blaio jo. Vaig blaiant les bufandes.
Però aquesta bufanda de qui és?
És de l'Mbappé. És de l'Mbappé, és una bufanda de l'Mbappé, perquè jo l'hagués fitxat. Eh? Jo hagués fitxat a l'Mbappé, perquè amb el meu projecte haguéssim pogut portar el Haaland, el Messi, a l'Mbappé, perquè és un projecte que vaig començar a preparar fa tants anys. De fet, el va començar a preparar el meu rebesavi a la Mancomunitat de Catalunya, que ja veia que el projecte del Gamper era caduc i massa personalista. I això, vaja, tot ho preparo un temps. Per exemple, avui dinaré un entrecot que em vaig posar a la planxa el mes de gener. Crec que ja està a punt. I sé que tu, amb el tema del Messi, ens has enganyat a tots. Perquè tinc el telèfon. Tinc el telèfon de la cosina tercera d'una amiga de la senyora que li fa la manicura, l'Antonella, que és amiga de d'una altra, i em té molt ben informat. I això ho sé perquè tu si truques al Messi, te l'agafa o et surt el contestador? Perquè a mi em surt el contestador. A tu te l'agafaria si el truques ara allò? Escolta, perquè tens el telèfon del Messi? Jo no. Guaiem les bufandes. Eh que sí? Vinga. Va. Tronco, tronco, punyito. Soc jove.
Abans d'acomiadar Joan Laporta, insisteixo, dijous, Víctor Font, ja saps que hi ha un personatge del programa que té un carinyo especial. Sé que és recíproc. Li vas enviar records al... només al tio Faja.
Quan? No és el tio Faja. Sí,
el dia que li vaig fer la pregunta.
Especial.
Sí, quan un dia que et va preguntar a l'Adrià Soldevila una cosa i abans de respondre vas enviar records al, al tio
valent,
Faja.
Perquè és un valent, home.
Gràcies. Bon dia.
Bon dia.
Tengo que empezar esta charla. Has hablado hace un momentito de guerra encarnizada. Guerra encarnizada tuvimos aquí todos. Se nos puso a los pies de los caballos. Esto era tan sencillo, presidente, como para salir cuando se destapó este caso y decir que poco se le pagó y tarde se le contrató, puesto que tenemos hoy, a día de hoy, en el 2026, el loro de un árbitro tatareando el himno del Madrid en directo, en un programa. Tenemos a la mujer de Mejía Dávila. Yo te tengo que decir una cosa, lo pasaron muy mal. Se les insultó, se les calumnió, se les amenazó a ellos, a su familia. Yo me hubiera gustado que se empezara esta entrevista pidiéndoles perdón.
Ah, ya está,
yo a día de hoy no soy socio, dejé de ser socio por tu culpa, Jan. Sí, sí, sí. Yo sí que tuve una guerra encarnizada, tengo un parte de una pelea que tuve contra aficionados en mi propio estadio. Después de 35 años dejé de ser socio cuando tú saliste por segunda vez a decir que aquí se mentía. Aquí no se miente, aquí se ejerce el periodismo. Saldré de aquí, volveré a hacerme socio, no tengo ningún problema, pero me lo debía a mí mismo. No, no soy socio a día de hoy, no voy a poder votar. Me hubiera gustado que les pidieras perdón personalmente por lo que pasaron. Tú has reconocido que hicieron su trabajo. Gracias a Dios, sin el buen periodismo, porque aquí se hace, seríamos borregos. Hay que defender más el buen periodismo. Dicho esto, te agradezco lo que has hecho por el Barça. Os agradezco mucho lo que habéis sufrido, lo que habéis pasado. Y yo, como siempre, te he traído un regalito. Creo que...
el último fue
es,
un poco...
Es la campaña...
Va a quedar ya. Mayu va a explicar.
Muy íntimo. Es la campaña que la estáis definiendo con la del contra todo y contra todos.
Que tú estás
Estoy convencido que no hay partido. Estoy convencido que no hay proyecto de una persona que se le ha fugado hace 4 días, Mateo Alemany.
A Víctor Font.
Sí, sí. Entiendo que no hay proyecto a un señor que se le fuga el entrenador y acaba entrenando contigo. Y entiendo sobre todo que el fútbol...
Te refieres a Xavi en las
entiendo
anteriores.
Sobre todo que el fútbol no lo puede manejar cualquiera porque el fútbol es el AMPA en sí mismo. Estoy convencido que la presidencia del Barça a Víctor Font le viene como a mí las camisas de falete. Y como es la campaña del contra todo y contra todos, yo quiero que tú cuando seas presidente seas recordado como el Trabucaira de la Diagonal. Te he traído tu barretina. Y esto cuando vuelvas a ser presidente, que lo volverás a ser porque te vuelvo a repetir, no hay partido. Quisiera hacértelo entrega la misma noche que seas presidente en la sede. Y que lo cuelgues en tu casa de campo de Sagaró, allí donde tienen las gallinas, en recuerdo de lo que ha sido esta campaña electoral, que sí, ha sido un contra todo y contra todos. Y me gustaría que pasaras a ser recordado como el Trabucaira de la Diagonal.
Bueno, en fin, mientras se interprete bien lo del Trabucaira de la Diagonal y no le saquen punta al lápiz.
Bueno, sabes,
sabes
que lo van a hacer.
Que si gano las elecciones de... Este fin de semana, que sería fantástico si ganamos las elecciones. Bueno, oye, está.
No, me haría especial ilusión recibido, que esto, ¿no?, acabara en Sagaró, allí colgado en el ¿sabe?, para recordar
la
esta
barretina.
Campaña.
La del va muy contra, a juego con la decoración. Va muy a juego en la decoración de la casa que tengo.
¿Ah, sí?
Sí, es una casa.
Pues
camp, com diu.
Aquí està
Jans, no arriba a Masia.
Contra no, todo y contra todos, felicidades, felicidades a tu equipo por lo que habéis hecho, felicidades por tanto con tan poco.
Muchas gracias. Gracias, es bonito que te reconozcan el trabajo que haces. Hemos trabajado mucho, hemos sufrido mucho. Siento si lo que me has dicho es el sufrimiento de esta casa por lo que publicasteis como periodistas que sois y que no os hago ningún cap retret amb això, lo único que yo me refiero siempre a las consecuencias. Nos ha costado mucho gestionar el club porque
las tuvimos todos las consecuencias.
Sí, y ahí y esta publicación que bueno, pues entiendo que la teníais que hacer, nos generó también muchas complicaciones, pero bueno, es igual. Nos hemos salido de todas. Hemos sufrido, hemos luchado, hemos tomado decisiones muy complicadas, pero tenemos a gente que ejecuta las decisiones que hemos tomado en junta directiva que funciona muy bien. Y pues afortunadamente podemos decir que hemos salvado el club a pesar de todos los inconvenientes que han habido, y ahora el club está bien, ahora está en una fase de saneamiento económico, tiene un equipazo que nos hace disfrutar a todos. Yo sé que vosotros como culés, pues no quiero volver al tema, pero que habéis sufrido y me sabe mal que hayáis sufrido por este tema. Lo que es bonito ahora ver es que hemos superado una situación muy difícil, el club está saneado, tenemos un nuevo estadio, hay un equipo que enamora, tenemos a un entrenador que yo creo que reúne el apoyo de todo el barcelonismo, que es Hansi Flick, y en este sentido tener a un Deco en los despachos. Y este equipo de jugadores jóvenes, que junto con jugadores que han venido de fuera, es un equipo que funciona muy bien, hace que los culés, todos, los de aquí de la cadena SER, los de el Keti Jugas, el tío Faja y el Sique, el Jordi y el Adrià...
El que et mira amb cara de bon nen.
Sí, aquest que mira quan em va fotre la castanya. Estem disfrutant del Barça i hemos de, a mi entender, lo que conviene es que continuemos, que nos voten y vamos a vivir todos nosotros... tanto aquí en la cadena SER como en el Barça, los mejores años de nuestra vida.
Joan Laporta, gràcies per estar al Què t'hi jugues.
Molt bé, gràcies, Iker.
Sort diumenge.
Què t'hi jugues? Escolta'ns de dilluns a divendres de 12 a 2 amb Iker Rodríguez i Lluís Flaquer.